Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. La 30a Festa de l'Anxova reitera el compromís de la població amb el seu element gastronòmic més significatiu. Lluís Roura en va ser el pregoner i els cuiners dels restaurants Compartir i Disfrutar rebien l'anxova d'or. La ruta de l'etapa ha arrencat amb una gran afluència. Estarà oberta fins al dimarts 12 d'octubre. Aquest és el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, que podreu escoltar íntegrament a partir de les 6 de la tarda, d'aquí a just una hora. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes de l'actualitat local d'avui. El cap de l'Escala inicia la primera fase d'obres i reformes per ampliar les seves instal·lacions. Des de la setmana passada s'han iniciat els primers treballs per desenvolupar el projecte. Els tornaveus han estat els encarregats de tancar aquest cap de setmana una nova edició del cicle d'Arrel i amb Salero. Es tracta d'un grup de polifonia tradicional catalana que amb la seva proposta feia passar una molt bona estona al públic. Quedarà encara pendent un concert, el del Cor País Meu, suspès en el seu moment. Aquest vespre hi ha ple ordinari a l'Ajuntament, al punt de les 7. A les 8, per Ràdio L'Escala, en podreu escoltar l'enregistrament íntegre, just després del Nexe Vespre. Ple ordinari amb 11 punts a l'ordre del dia i ple extraordinari de presentació de l'informe memòria anual del síndic de greuges municipal. Primer serà l'extraordinari, després el ple ordinari, on els punts de contingut són ben pocs: nomenament de representants a la comissió de seguiment del conveni amb l'ATC, dos expedients de patrimoni relatiu a alineacions de finques a la closa d'en Llop, una resolució de contracte d'aparcament a la Lloba i l'Era a Sant Martí d'Empúries per a finalització de termini i donar compte de l'aprovació inicial del projecte executiu d'enllumenat i pavimentació del passeig d'Empúries. Recordem, és un ple encara telemàtic que podreu escoltar íntegrament a partir de les 8 després del Nex Vespre a Ràdio L'Escala. L'informatiu inclou també avui columna d'educació amb Anna Bassó de l'Escola Bressol Vallmanetes, el recull d'agenda d'activitats i la previsió meteorològica. Sergi Corral ens explica com avui hem iniciat setmana amb una baixada contundent de temperatures, amb una mica de tramuntana i amb núvols que demà ja hauran desaparegut. Ara continua el Far, segona hora del Magazín de Mar de Catalunya, que constarà de connexió amb les Balears, entrevista amb els responsables de l'estudi d'economia blava de la Fundació ENT, trucant a Miquel Ortega, d'aquesta fundació, secció il·lustrant el mar des dels estudis d'Arenys de Mar amb Laia Valdevei, i el preu del peix, per acabar el programa com cada dia. Avui, connexió amb Andrés Tejedera i Clàudia. Això fins a les 6, hora de l'informatiu local. Després, el Zona Mixta amb Ivan García. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre de l'Ali Giné, amb Montse Manent i Juanjo López, el control tècnic. Al punt de les 8, connexió amb l'àudio del ple ordinari de l'Ajuntament. Ja ho dèiem avui, doble sessió. Primer, la de l'informe anual del síndic de greuges, després la sessió ordinària de cada mes. Els musicals passen el dilluns per la Ruta 66 i el programa Mixtures. A partir de les 10, reemissions del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i el Zona Mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vinga, va, que arrenquem aquesta segona hora de programa. Ben trobats els que us incorporeu avui a la sintonia del Far ho podeu fer fins les 6 en punt de la tarda, que és quan posarem punt final al que és la nostra emissió. Com sabeu, el Far de dilluns a divendres, de 4 a 6, parlant d'allò que ens agrada, ens interessa i ens apassiona. El mar, la navegació... Per cert, aquest cap de setmana hem tingut la minitransa durant unes nits aturada a Raser, a Galícia, perquè bé, hi havia un temporal de mar que finalment doncs, va obligar a l'organització, a tots els que estaven davant de Costa de Morte, recomanar-los que es busquessin un abric perquè s'esperaven cops de vents superiors als 50 km per hora. Per tant, el mar mai deixa de sorprendre'ns i mai deixa de donar-nos oportunitats per parlar d'ell i per explicar allò que té a veure amb la seva existència. Nosaltres ho fem cada tarda, des d'aquí, des del Far. Per cert, Minitransat ja en marxa. Un vaixell va haver de ser rescatat per salvament marítim, amb el navegant, amb l'esquíper, amb el tripulant, en bon estat. En tot cas, el vaixell ha quedat embarrancat en una zona d'escollera i suposo que a partir d'aquí, doncs, bé, quan pugi la marea ja se l'enduran i s'organitzaran ells per su compte. Però l'important és que dels més de 90 participants, tots menys un segueixen en regata i aquest que no ho fa perquè hagi pres mal, sinó perquè va haver de ser rescatat. Així comencem aquesta segona edició del Far. Per cert, segona hora del Far, una hora en la qual estrenarem secció, ja us avanço. Una secció que té molt a veure amb el món de la il·lustració, i és que il·lustrarem en directe històries que tenen a veure i personatges que tenen a veure amb el mar. No us vull avançar més, només donar-vos la benvinguda i, per cert, demanar-vos que a través de la web del Far i a través de les xarxes socials del Far trobeu el nostre canal de YouTube. Som 74 subscriptors, hem d'arribar als 100. No cal que ho busqueu al Google, perquè fins que no arribem al 100, els senyors de YouTube no ens fan visibles. Per això volem arribar al 100. Per tant, busqueu-nos a través de les xarxes socials o a través de la web del Far. Busqueu el nostre canal de YouTube i subscriviu-vos. Ens en falten 26. Només que 26 de vosaltres us subscriviu, ja ho tindrem bona part de la feina feta. Gràcies.
El Far. El programa mariner de Catalunya.
Doncs dilluns, és dilluns, i anem cap a Eivissa, en aquest cas perquè ens expliquin que han vingut a veure'ns i no ens hem vist. Sí, que... Marga Serra, molt bona tarda i benvinguda. Escolta'm, que has vingut... Que has vingut i no has vist.
Però és que només faltàveu altres, jo no m'ho explico.
No, nosaltres ja hi pujàvem cap amunt, però al final vam haver de tornar i no vam coincidir. No, ara m'he posat trist, ja t'ho dic.
Home, i ha estat una llàstima que no venguéssiu, perquè de veritat és que han estat uns dies intensos, però molt, molt profitosos, amb molts de retrobar. Molt bé, molt xulo.
Jo us explico, la Marga ja la coneixeu, és responsable de projectes mediambientals de la cofreria d'Eivissa, i no ens hem vist perquè ella aquest cap de setmana i la gent de la cofreria d'Eivissa, representants, han estat a Roses en aquelles jornades de cogestió que us vàrem explicar la setmana passada amb l'Antoni Abad, doncs han estat participant. I què us ha semblat això, Marga?
Una meravella. És que no puc dir altra cosa. Perquè, bueno, us he de felicitar perquè és que allí és on més treballat teniu els temes de cogestió i realment és no és futur, és el present de la gestió pesquera, és treball conjunt. No sé si recordes que fa uns anys, sí. Bueno, fa uns anys no, deu fer un, que fèrem nosaltres unes jornades sobre això a Eivissa i allí doncs en el simpòsium es va parlar de diversos casos i de més i després en el fòrum es va debatre una mica com estaven funcionant i em va aparèixer molt, molt, molt educatiu, molt, molt didàctic, molt, molt interessant, veure com funcionen les mancances que tenen i sobretot les coses bones que tenen, que eren les més, no? Mm-hmm.
I, jo crec que, i ara tu, Max, tu ja has estat treballant, ho has vist aquest cap de setmana, jo crec que té una gran, té una cosa molt bona, té moltes, però una molt bona, i és que dos sectors que històricament estaven enfrontats, o almenys això és el que es feia veure, els pescadors per un costat i els científics, els mediambientalistes per un altre, el sistema obliga que s'asseguin al voltant d'una taula i obliga a que uns entenguin els altres i els altres entenguin els uns. I no hi ha més. Jo crec que és una de les grans virtuts del sistema.
Totalment. Això neix una mica de sa necessitat, no? De tots els casos, com us expliquen, sempre és un moment en què arriba... Tot està en un moment un poc crític, no? I és quan s'aposta per asseure-se i dialogar. Pensa que al sector pesquer li passa com a agricultura i la ramaderia, que són sectors primaris, que tenen molta trajectòria, molta tradició, i crec que els costa molt que arribi algú de fora a dir-te, ei, que això igual no ho estàs fent bé, no? Mm. Després és quan han vist, perquè a nosaltres mateixos mos passa, ara també duim biòlegs embarcats a vegades per fer estudis i això, però fa uns anys, això era impensable. I has fet de veure que realment tots estan treballant per el mateix objectiu, que és preservar recurs i preservar el sector, fa que sigui molt més fàcil i senzill. I el que m'agradava molt, sobretot, era el de que es prenen les decisions en consens, que per jo és la clau perquè funcioni bé.
I un element que a mi m'agrada molt, i és el que en aquesta presa de decisions es té present la sostenibilitat social, és a dir, el preu del peix, és a dir, la quantitat de peix que podem servir, la quantitat de peix que el mercat pot absorbir, no? Que és una cosa que no tots els pescadors, no sé si a les illes, però aquí a Catalunya no tots els pescadors tenen clar, i que és molt important, és a dir,
ni la societat en general.
Sí.
Es tendeix molt a, que sempre ho dic, que la gent relaciona sostenibilitat amb sostenibilitat ambiental i allí es queden. I no és això, la sostenibilitat, ja ho hem parlat moltes vegades, no? Que té aquesta branca social, econòmica i ambiental, i equilibrar els tres no és senzill. Sí que és veritat, i ho va dir un pescador d'esport, que el que sí que li preocupava de tot això és que cada vegada hi havia més peix, però menys pescadors. I això també ho fa que sigui una pregunta obligada, és dir, si realment encara hem de millorar alguna cosa, perquè és veritat que el que ens està lluitant avui dia és aquesta falta de pescadors, quan tot el de més pareix que ho estan portant millor.
Doncs mira, aprofito per... I de pas ja recordo, si algú li interessa que recuperi de dimarts passat l'apartat de Dona de Mar del programa, vam parlar amb una investigadora de la Universitat de València que ha fet una tesi de màster precisament parlant del relleu generacional al sector de la pesca.
Ja m'ha arribat, que us sapigueu que me l'han enviat. Així que felicitar-vos perquè deia ser una cosa molt interessant que ja me l'han enviat.
Ella se centra, evidentment, en l'àmbit valencià, però després d'entrevistar-la i de parlar amb ella, és que l'àmbit valencià, l'àmbit català, l'àmbit balear, l'àmbit andalús, l'àmbit basc, l'àmbit gallec, és a dir, el problema és comú. I és un problema de percepció social, pesca, és un problema de facilitats administratives perquè aquells que estan estudiant o volen estudiar ho puguin fer i puguin treure's el títol amb una certa rapidesa. És un problema també de... Ella diu, també és un problema de fins i tot salarial, és a dir, de com es gestiona allò de la part, que aquí encara ho defensem molt, no sé, he vist com ho teniu. Ella diu, bueno, en alguns àmbits o en alguns moments pot ser un problema. I jo crec que està molt ben trobat l'anàlisi.
Nosaltres, com dius tu, el problema de relleu és comú a tots. També aquí tenim un problema que jo crec que mos dificulta molt que entrin a pescar, i és que hi ha tanta pescador furtiu professionalitzat que ho té tan fàcil per pescar il·legalment i vendre-ho, perquè sempre hi haurà algú que li compri. I no dic un vasí, vull dir inclús restaurants i de més. I clar, no paguen impostos, és molt senzill, guanyen molts de sous, perquè s'han de professionalitzar si ho tenen tan fàcil. I era un dels temes que també es va tocar en aquests fòrums, que era el tema de revisar tot el tema d'inspecció, que jo no crec que falti només inspecció. Crec que falta que les sancions siguin un poc més elevades, perquè no crec que tinguin la funció de dissuasió que haurien de tenir davant la gravetat del problema que tenim a dia d'avui. No parlem d'un senyor que avança canyes diumenge i agafi un peix de més. Parlem de gent que saps que ho fa de continu i que està professionalitzada, que realment tinguin unes sancions que siguin equiparades en el mal que provoquen.
Sí, però si de fet ni tan sols les administracions a Catalunya no ho saben, i estic convençut que a Balears tampoc, jo m'ho diràs, però ni tan sols tenen un cens de pescadors recreatius. Ja no et dic furtius, ja et dic recreatius. És a dir, saber realment l'impacte que la pesca recreativa té sobre els recursos i sobre el medi, no s'ha fet, això. No.
És que falten dades. Jo estic d'acord amb tu. Sempre ho dic, que necessitem dades de recreatius, perquè tots els estudis, totes les normes, tot es centra en les dades que tenim a nivell professional. I estic totalment d'acord. Crec que avui dia s'obren mecanismes tecnològics per més o menys passar unes dades, que em diuen, però és que te les enviaran falses, i bueno, però almenys tindrem alguna cosa damunt el que treballar.
Sí, sí.
No? Tu vas amb una embarcació, poses una aplicació que estàs agafant, per exemple, si t'agafa un guardapesca, dus el que dius o no, però ho puguem comprovar, i sí, que algú falsejarà les dades, però és que a dia d'avui no en tenim. I per lo menos poder començar a treballar en base a alguna cosa, i començar a mesurar realment si està gros impacte o no, i anar fent, dibuixant realment una radiografia de com està el recurs i com ho hem de gestionar. Perquè són moltes coses, són molts elements, i és això, i al final qui on està repercutint negativament és en un sector professional,
sí.
Que és un drama, perquè som els que garantim el sostent, no?, de la població i la sobirania alimentària.
No trenem l'aigüeta. Diu, te les enviaran falses. Bueno, doncs contracta inspectors, que no cal que sancionin, no cal anar multant a la gent perquè es facin...
Jo sí vull multar.
Bueno, sí, però primer contracta els inspectors i tingues la inquietud, i no cal que te les enviïn, vés-les a buscar tu, que les administracions jo crec que això ho poden fer. Però bé, és una altra qüestió, això. Marga, ho deixem aquí, connectem amb tu d'aquí uns
dies. Ara que ho teníem quasi arreglat,
ja
no?
Ara que havíem arreglat el món, m'acaso, nena. Marga.
Avui hem vengut amb molta energia, després
d'estiu. Cuida't molt, un petó ben fort. Vinga.
Un altre per valdre.
Igualment, fins després.
Adéu.
I 2 minuts de 6 de la tarda, volem parlar d'un informe que ha elaborat la Fundació ENT. Un informe que, sota el títol L'acceleració blava del Mediterrani espanyol, posa dades i analitza l'acceleració que s'ha fet en l'explotació dels recursos del Mediterrani i el risc que això suposa i ha suposat pel propi mar. I no només parlem de la pesca, que també parlem del que anomenem economia blava, parlem de l'acceleració en la seva contaminació, parlem de l'acceleració a la pressió que des de la costa fem envers el mar, de tot un seguit d'ítems dels quals en volem parlar, i per això avui saludem a Miquel Ortega, que és membre i portaveu de la Fundació ENT. Miquel, molt bona tarda i benvingut.
Moltes gràcies.
A tu per atendre'ns i sobretot per permetre'ns conèixer més sobre aquesta acceleració del mar Mediterrani. A mi em fa gràcia perquè diu aceleració azul del mar Mediterrani, aceleració del Mediterrani espanyol. Clar, últimament, com que quan es parla de blau es parla en positiu, sembla que sigui una acceleració en positiu, i en tot cas el que identifiqueu és com s'ha accelerat l'explotació del propi mar.
Nosaltres el que identifiquem és que hi ha una acceleració molt clara en els usos, no? Després cadascú pot llegir que si és positiu, si és negatiu, si en unes dimensions és positiva, si en altres és negativa, no? No sé, per posar altre exemple, no? Doncs si analitzem el número de mariners nàutics o el número de creueristes, doncs veiem que creix molt. Mm-hmm. Això és bo, és dolent, doncs tindrà dimensions una mica de tot, no? El que sí que constatem és que mirem gairebé qualsevol de les dimensions vinculades a l'economia de la Mediterrània, i si hem de posar un nombre en dir, doncs s'ha multiplicat per 2. Tot tipus d'usos al mateix temps, no? Excepte el consum del petroli, que ha baixat radicalment, i el volum de pesca, que també ha baixat. Per tant, d'aquí jo crec que hem de treure algunes conclusions de si aquestes tendències són sostenibles amb el temps o no.
M'avanço, no anava per aquí, però ara que m'ho deixes així, remato, no? Home, no són sostenibles en el temps, és evident perquè n'estem recollint les conseqüències. És a dir, tenim un mar cada cop amb menys vida, cada cop més contaminat i cada cop amb menys possibilitats de tenir resiliència de cara al futur.
Sí, el que és important és vincular aquests fenòmens que t'estàs comentant tu molt bé, no? Diguem-ne, de com varien els paràmetres ambientals amb les raons per les quals això passa, no? El que no pot ser és que tractem de lligarament amb les dues coses, no? És a dir, al mateix temps, per exemple, dir, no, les mercaderies s'han multiplicat per 3, això és un èxit. El número de passatgers s'ha multiplicat per 2, és fantàstic. Bé, però això té a veure amb l'altra part que hem comentat, no? I està clar que no estem aconseguint mantenir un ecosistema sa en un context on l'estem exprimint, per dir-ho així fàcilment, més i més, no? Per tant, aquí hi ha algú que no quadra i potser no en som del prou conscients, no? Treballem molt els temes aïllaments, però globalment no, i quan mires la imatge global, que això és el que hem intentat fer en aquest informe, doncs la situació jo crec que es pot considerar com molt preocupant, encara que ens agradi llançar missatges positius, no?
N'has anomenat dos, el transport marítim i l'ús turístic o transport de passatgers. Jo gairebé són bastant paral·lels els dos sectors. N'hi ha més? És a dir, per què passa això? Perquè ens hem anat a viure tots a la costa i, per tant, estem sobrepressionant aquesta primera franja costera i això acaba repercutint al mar, perquè hi ha, evidentment, l'ús de plàstic que l'està malmetent. Per què? Per què està passant això?
Doncs és una multiplicitat de fenòmens, no? Per la banda, és cert que ha augmentat la proporció de població costanera, no? Els milions de persones que han augmentat a la Mediterrània, a la nostra costa espanyola, diguem-ne, doncs hem passat, per dir un número, en els darrers dels 60 a l'actualitat hem passat de 12 milions a 20 milions, per tant, ha augmentat. El que passa és que els usos han augmentat molt més, no? Perquè jo crec que s'està veient el mar i el seu entorn com un mecanisme de creixement econòmic molt important, no? Però ho estem fent a costa del mateix ecosistema que ens dona la gallina d'or, no? Estem matant al mateix temps. Per exemple, venem turisme de natura a la costa, no? Uh-huh. Però al mateix temps veiem com en els darrers 20 anys, no? Pues hem passat de tenir un 20% artificialitzat a tenir un 35% en parts, com a València, on tenim el 46% de la costa del primer quilòmetre artificialitzada, no? O a Catalunya un 42%. Per dir dues comunitats autònomes on els valors són grans. És a dir, venem natura, venem benestar a les platges i al mateix temps l'estem artificialitzant massivament, estem augmentant massivament el número d'amarraments nàutics, s'ha multiplicat per 1,3 els darrers 20 anys, per 2,6 els darrers 40 anys, i encara volem créixer, no? Yeah. Això tot plegat és difícil, diguem-ne, de compaginar-lo. No? Podem parlar d'aqüicultura, no?, que també ha augmentat des dels anys 90, no? De l'any 2000 doncs hem passat de 10 milions de tones a 40 milions de tones, no? Però, tot això acaba tenint un impacte gran, no?
Mira, ara vaig a l'aqüicultura. Deixa'm recordar, ara fa uns mesos, abans de l'estiu, abans de marxar de vacances, parlàvem amb un expert en economia blava i que ens deia, el primer que hem de tenir clar és que socialment entenem el que socialment entenem com a economia blava no és economia blava. Economia blava no és que passi al mar. Tot el que passa al mar no és economia blava. L'economia blava és sostenible, respectuosa, mediambientalment sostenible, vaja. Diu, el que passa que s'està pervertint el terme economia blava de manera voluntària, fent veure que tot el que passa al mar és economia blava i no és veritat. Coincideixes?
Sí, sí, jo coincideixo plenament. De fet, per exemple, per això ja existeix des de fa milers i milers d'anys el que és l'economia costanera, no?, o l'economia marítima, que són dos conceptes que s'han anat treballant durant dècades i dècades, no? Si apareix aquest nou concepte justament per la necessitat, d'alguna manera, de promoure una activitat que sigui respectuosa amb l'ecosistema marí i que li permeti recuperar-se, no? Perquè això és una gran sort que tenim. L'ecosistema marí és molt resilient, aguanta molt els impactes externs. I, per tant, si juguem bé les nostres cartes, es pot recuperar l'ecosistema marí. Però hem de canviar les tendències, no?
Referent a l'aqüicultura, que en l'anomenaràs fa un moment, sembla que la ONU va dir que l'aqüicultura, la UNESCO va dir que l'aqüicultura era el futur i que passava l'alimentació amb proteïna de molt alta qualitat a nivell mundial, passava precisament per l'aqüicultura. Però la pròpia UNESCO deia que els models actuals d'aqüicultura no són sostenibles, és a dir, que no passen per aquest tipus d'aqüicultura.
Exacte, és que l'aquicultura és un concepte molt, molt gran, no? Que incorpora moltes maneres de produir, eh? Igual que l'agricultura, potser ja estem acostumats més a agricultura ecològica, agricultura intensiva, no? Diferents formes. Doncs a l'aquicultura passa exactament el mateix. A més, com que se'n poden produir de molts tipus d'espècies diferents, doncs l'impacte global sobre l'ecosistema pot ser molt diferent, no? No té res a veure una aquicultura d'algues, per exemple, que és una agricultura de salmó, no?, que es requereix, com que està més a dalt de la cadena tròfica, pues requereix una intensitat d'usos de matèries primes molt, molt, molt diferents, no? Per tant, de fet, tots els informes poden tenir raó, no?, o part de la raó. L'aquicultura pot ser una part important de l'alimentació del futur i una part de l'aquicultura actual pues s'haurà de modificar, igual que estem modificant, pues, no sé, a vegades hem de modificar les formes de moure'ns, les formes de consumir energia, pues, també ho haurem de fer en l'aquicultura.
A mi m'agrada de l'informe, aquesta Aceleració Azul del Mediterrani Espanyol, m'agrada molt les conclusions, la part final, l'últim paràgraf de conclusions, perquè el que feu és generar preguntes. És a dir, poseu un seguit de dades damunt de la taula, no? Expliqueu quin és l'anàlisi i el resultat d'aquesta anàlisi, i a partir d'aquí us qüestioneu, per exemple, si aquesta implementació de l'economia blava, com parlàvem fa un moment, que estem fent actualment, és l'adequada, si serem capaços de canviar alguns models i de desenvolupar-nos de manera sostenible. En definitiva, deixa'm interpretar, qüestioneu que el que estiguem fent realment sigui útil i sigui el que haguem de fer.
Doncs, si tu ets bé amb una paraula, sí. És a dir, creiem que ens hem de plantejar com a societat, perquè si mirem la situació, les dades, no? Jo crec que qualsevol que vegi els gràfics que s'han anat produint amb aquests 15 indicadors que hem utilitzat veu que hi ha coses que s'han de rectificar i que s'han de modificar si volem tenir una continuïtat, pues, distribuir la riquesa que generi de la manera millor possible, si volem garantir que l'ecosistema marí estigui en condicions. Això no es pot fer amb la tendència actual. Però, per sort, doncs, per algú som una societat amb molta gent molt capacitada, amb molta gent capaç de pensar, de dissenyar possibilitats per fer-ho. Però aquí no es tracta que ningú digui quina és la solució, sinó que ho construïm una mica entre tots, no? Perquè jo crec que si el resum de l'informe és la tendència actual és absolutament impossible. Simplement no és que puguem escollir si ho podem fer-la o no. Simplement no es pot, no?
De fet, porteu dient-ho els investigadors, els científics, la gent que se'n preocupa del medi ambient, porteu dient que no s'arriba, que no hi ha marxa enrere i que tots aquests topalls que es va posant a la Unió Europea i a les administracions, no? Primer 2030, bueno, primer era 2021, després 2030, després 2050, tots aquests topalls no hi arribarem, no s'assumiran.
És que jo crec que tens tota la raó, que la dinàmica de les darreres dècades ha estat posar topalls, no? Si no arribem aquí, no arribem. Si no arribem aquí, no arribem. Però jo crec que hem d'anar canviant una mica, no? I és dir, mira, cada vegada que millorem guanyem en coses, no? És a dir, hem de fer una mica de reenfocament a la situació. És a dir, no hi ha topalls màgics, perquè això ho hem vist també des del punt de vista de la recerca. No hi ha llindars segurs, però sí que hi ha processos que ens permeten millorar moltíssimes coses, no? I és en aquest sentit el que crec que potser hem d'anar modificant. De dir, ostres, doncs posem-nos objectius més a l'abast i mostrem en què guanyarem, no? És a dir, si avui en dia hem de fer un esforç, doncs el fem si veiem que això comportarà un benefici, no? Si només veiem un esforç de gran dimensió a llarg termini, doncs potser diem, mira, que ho facin els propers, no? I això és una mica el que ha anat passant.
I deixa'm posar-te una excusa, que sovint l'escoltem aquí en diferents àmbits, en el pesquer, en el de la sostenibilitat, en el de les mercaderies. Sembla que es parla de la Mediterrània i de fer bé les coses. Es diu, clar, clar, però és que, clar, a l'altre costat de la Mediterrània hi ha uns països que no pertanyen a la Unió Europea, alguns sí, i que no fan bé les coses. I que, per tant, tota la feina que puguem fer des d'aquí és estèril, al voltant de tota la feina que es fa malament a l'altre costat.
Jo crec que en això, en línies generals, no és així. És a dir, és obvi que hi ha pues, zones, no, del territori espanyol que estan molt en contacte amb països no europeus i alguns països europeus que tampoc no també, o sigui, tampoc no cal anar aquí. Però el punt és que tenim unes altres capacitats de millora. És a dir, la nostra actuació repercutirà en millores per nosaltres mateixos? I la resposta és sí. I en molts àmbits. És a dir, si per exemple, li mostres, volem més amarraments nàutics, sí o no? Sí, no o en aquestes condicions. Això només repercutirà en el nostre benefici. Si en recent bé els usos marins en l'àmbit territorial, on podem treure terres, on no podem treure terres, on podem, quin és el nivell de pesca que volem nosaltres. Hi ha molts estocs que depenen exclusivament o en molt bona part del que fem nosaltres, altres no, que són compartits, però n'hi ha molts que sí, no? Aleshores, aquest deixar anar, jo crec que no es correspon totalment a la realitat, i sobretot en una peça que m'agrada molt que diguessis la introducció, que és que l'àmbit costaner té molt a veure amb l'àmbit marí. Estem fent una de vegades una divisió que és absurda, i el que passa al nostre àmbit costaner és obvi en aquest repercuteix sobre nosaltres mateixos, i només depèn de nosaltres mateixos, no?
Pot ser que, saps allò de l'arbre i el bosc, no? Que els arbres no ens deixen veure el bosc, pot ser que els plàstics no ens deixin veure la magnitud de la tragèdia, perquè també penso, de vegades sento que hi ha molt discurs encarat en el tema plàstic i contaminació, que està molt bé, i que tot el que fem no serveix encara, no és prou per arreglar-ho, però és que no només es tracta d'això, és que es tracta de moltes altres coses.
Sí, jo crec que aquí, per una banda, hi ha temes que són claus, no? Per exemple, el mateix canvi climàtic afectarà la nostra Mediterrània, no? I, per tant, es poden fer coses? Doncs potser sí, es poden fer àrees marines protegides que ens ajudin a que l'ecosistema sigui més resilient. Si millorem les condicions de contaminació, doncs també millorarà. Si millorem les terres, també millorarà, etc. Però és cert que, de vegades, tant des del punt de vista de comunicació com des del punt de vista de la recerca, ens centrem en dos o tres temes, pel que sigui, no? Perquè estan de moda, perquè sempre tenen més recepció entre els finançadors o entre els oients, no? I hi ha altres temes estructurals, com per exemple tot el que és vinculat al turisme a la costa mediterrània, que és obvi que té una implicació brutal, no?, sobre la nostra costa i sobre el nostre medi marí. I potser estan menys en l'agenda, potser perquè ja porta molts anys, però això no vol dir que no tingui una implicació i una rellevància total. Per tant, jo crec que sí. I després, des de l'altre punt de vista, des del punt de vista de recerca, de vegades ens és fàcil estudiar un aspecte concret, però el que és extremadament complicat és estudiar com es conjuguen els diferents aspectes molt diferents. I com que és difícil d'estudiar, produïm menys informes i, per tant, visualitzem menys la problemàtica. I això és un repte de prendre en tot.
Mira, hi ha un element, i si vols, com a comentari, allò recte final, però avui mateix ens hem trobat un informe de l'àrea metropolitana de Barcelona que deia que cada vegada els temporals de tardor s'avancen més, no? Hem detectat que els darrers anys els temporals de tardor cada cop s'avancen més i que, per tant, afecten a les platges molt abans. Davant d'això, què fan? Recullen les dutxes abans. 15 dies abans recullen les dutxes i recullen els jocs infantils i totes aquestes, les porteries, les passeres, totes aquestes coses que es munten a l'estiu perquè la gent vagi a la platja. I ara, escoltant-te, pensava, home, doncs no és això, no? No és que vostè ho plegui 15 dies abans, que també, però no pot reduir-se l'actuació a plegar les coses 15 dies abans.
Totalment d'acord, no? Per exemple, si dius, ostres, si això passa, doncs què hem de fer? Doncs preparar, per exemple, la costa perquè aguanti millor aquests temporals, no? Això vol dir, potser, doncs retirar una mica enrere algunes infraestructures molt dures que té la costa que fa que la sorra no pugui acomodar-se quan hi ha litorals, no? Quan hi ha aquestes grans tempestes, no? Potser hem de fer més tous alguns dels passejos que tenim en l'àmbit marítim. Potser hem de pensar que amb el canvi climàtic canviarà la direcció de les onades del mar majoritàries. Doncs potser hem de pensar les infraestructures en els ports davant de les nostres costes que són necessàries. Potser hem d'aprendre a renunciar a algunes de les platges que tenim avui en dia. I hem de dir, i revaloritzar allò amb altres usos que es poden fer, no? Per exemple, doncs imagina't que tens una pineda fantàstica allà on pots fer un pícnic, on pots passar-t'ho bé en una zona que sigui silenciosa amb els teus xavals o amb els teus amics, en lloc de tenir una sorra. És un drama? No, és un drama si ho treballem, no? És un drama si t'ho trobes forçat, és un drama si no ho dissenyes, si no hi actues massa tard, no? Per això jo crec que sí, estic totalment d'acord, diguem, aquest tipus d'actuacions que afecten també la forma en què explica la ciutat i, per tant, afecta la forma en què planteja el turisme en relació a la costa. Les hem de treballar molt més en profunditat. Ens quedem de vegades només en la superfície.
I per acabar amb una bona notícia o una bona observació, i ara que parlàvem de platges, és cert que arrel del temporal Glòria i del temporal Filomena són diferents els ajuntaments, més d'un i més de dos, i això trobo que és una bona notícia, que s'han decidit a recuperar les dunes a la platja, les dunes naturals, no, com a element de protecció del sistema de platja. I ho han fet relativament ràpid. I mira, això a mi m'ha sorprès i ho he trobat que és positiu.
És un exemple excel·lent, diguem-ne, de com, ens hem hagut de fer unes desgràcies, no? Però es respon ràpid i s'actua i es veuen els canvis i es veu que es pot assolir, no? I com aquests, jo crec que la tasca que feu de divulgació d'aquest tipus d'iniciatives, d'aquest tipus de propostes, és supervàlida, perquè al final tots volem sortir-nos, no? El tema és que de vegades hem de trencar inèrcies, i això és molt difícil, i per això comunicar aquest tipus d'iniciatives que funcionen és molt important. Ara, sense renunciar i sense dir que tenim un problema molt gros.
Sí, sí, sí. Evidentment que sí. Miquel, t'agraeixo molt que ens hagis atès, t'agraeixo molt la reflexió, i bé, seguirem d'alguna manera fent arribar aquest missatge, no?, de que hem de canviar les maneres de relacionar-nos amb el medi marí, de que hem de canviar la nostra manera de viure a la primera franja costanera, i que ho hem de fer si realment volem tenir futur. Si no, doncs seguim com estem i mira, ja està. Ja ho donem tot per perdut. Miquel Ortega, portaveu de la Fundació End, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molta sort en la vostra proposta comunicativa.
Igualment, gràcies.
Adéu.
Navega amb el Far.
Doncs seguim endavant al Far i ho fem saludant a la gent que s'incorpora ara a través de la ràdio, però també a través de les xarxes socials, i que es decideixi a veure'ns, que és una cosa que de tant en tant ens agrada fer i que ens agrada d'alguna manera, doncs, ens permet presentar en aquest cas una nova col·laboradora que serà cíclicament aquí al programa i que ens donarà una visió diferent al mar. Deixem-me presentar-vos a la Laia Valdevei. Laia, molt bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí, havies estat mai a la ràdio o no?
No, és la primera vegada.
I què et sembla?
De moment una mica nerviosa.
Sí? Però això es passa ràpid, no passa res, no pateixis. Qui és la Laia? Doncs la Laia és il·lustradora, fa una feina a Instagram que jo crec que el que expliquem, no?, i que serveix per reinventar, per d'alguna manera redefinir, no?, el que és la manera de veure's, el folklore, les nostres tradicions, la nostra manera de veure les coses, no? Explica'ns una mica.
Doncs sí, la veritat és que jo sóc il·lustradora de professió, em vaig especialitzar en il·lustració de fantasia, i dins d'aquest àmbit de la il·lustració de la fantasia, quan vaig començar a indagar una mica què podia fer que parlés una mica més de nosaltres, no?, vaig descobrir que tenim un folklore i una mitologia que està molt, molt abandonat, és molt desconegut, i que en certa manera des de la il·lustració, doncs, jo tenia una oportunitat de portar una mica de divulgació d'això.
Divulgar i canviar, no? Canviar també algunes imatges.
Fer-li un aire una mica modern.
Home, sí, home, això està molt bé. I llavors ens vam dir, ostres, doncs nosaltres que et seguíem, Isabel, que et segueix i que i tal, va dir, ostres, doncs per què no, no? Per què no fem alguna cosa semblant, no?, amb tot l'imaginari marí i mariner, no? I això és una mica el que volem fer. Explica-ho tu, perquè això és...
Doncs sí, la veritat és que quan m'ho veu proposar em va fer molta il·lusió. No és l'àmbit en el que potser jo hi estic més avesada i que se'n coneixen més coses, perquè sembla que tota la banda de la costa, la gent de la costa, tendí a ser més oberta, més cosmopolita. Jo crec que és dels àmbits on més s'ha perdut, no? Així com a la muntanya i tal. Sí que hi ha arrelades algunes llegendes, encara algunes coses. Crec que la gent de platja, perquè jo també sóc de costa, ens ha costat una mica més. Així que també he fet una mica de feina de cerca i espero això, portar-vos sempre que pugui algun dibuix, sempre que pugui dibuixar alguna criatura i així, a mi n'estaré encantada. I si no, doncs, llegendes, creences, tradicions, supersticions, coses d'aquestes que no estan als llibres, que les sabia la gent.
És molt important això que has dit. És veritat que la gent de muntanya ha sabut guardar la seva cultura. La gent de mar, amb molt... nosaltres ens hem carregat moltes coses, eh? Les embarcacions, n'hem parlat ara fa una estona, no? Les embarcacions de fusta, algunes construccions, però també tota aquesta cultura de transmissió oral i tot aquest imaginari, n'hi ha ben poc. Sempre tenim quatre referents i para de comptar, no?
Jo crec que sí, i normalment ens justifiquem dient que el fet d'estar a prop del mar ens ha convertit en gent molt, molt acollidora d'altres cultures, que ha tingut contacte amb moltes coses i que per tant és fàcil que potser vagi una mica més ràpid, no tot, i que per tant es perdin aquestes coses. Però a la vegada també podem dir que és molt rica, perquè ha begut de molts llocs i potser no és una cosa tan tancada i tan hermètica com ho és a les valls del Pirineu, no?
Mm. Home, ara estava pensant jo en mites i llegendes, no? Al marge femení, bàsicament, les sirenes i poc més, no? Que és una visió una mica masclista, o bastant masclista, de la vessant marítima. Zeus, no? Neptú, també...
Sí, a veure, hi ha llegendes i més que venen de molt antic, no? Per dir-ho d'alguna manera, ja els sumeris ja parlaven de la creació del mar i de... No? És, el mar sempre ha sigut una cosa que ha estat molt a prop de les cultures i que, per tant, sempre hi ha hagut mitologia al voltant del mar, i criatures, i llegendes, i històries, no? I jo crec que les que arriben aquí sí que arriben molt des de la vessant més de les cultures clàssiques, no? I així, però... Però bueno, també tenim històries prou curioses, no? Que ja, jo crec que aniran sortint al llarg dels mesos, aniran sortint històries prou curioses.
Que a més, algunes... Bueno, clar, les que coneixem, les que ens sonen, les de pirates, les de gent que... aquests que anaven a buscar allò, creuant el mar o l'oceà, a la recerca de noves cultures, tots històries contratemporals, de lluitar contra la natura... Tot això ens apassiona, és a dir, no en coneixem gaires, però la que algú ens explica una, ens quedem enganxats allà.
Sí, realment, bueno, són històries, sobretot si la gent que convivim amb el mar, doncs que sí que es converteixen en coses que són apassionants, són històries que ens agrada sentir, no? I jo avui us porto un parell de creences que a mi em van semblar molt curioses, perquè tenen molt a veure amb l'inici de la tardor, uh-huh. I us porto una història també, si tinc temps d'explicar-la, sobre la creació del mar. Ja no tant sobre història de pirates i tal, sinó de com... Per què el mar és el mar, no?
I per què el mar és el mar?
Doncs... Diu la llegenda, que és una llegenda que s'explicava en els pobles de costa, que abans el món era un desert, el món era completament sec, i l'única aigua que hi havia era una aigua que hi havia... Sortia d'unes fonts petitones... Mm. Que les controlaven doncs, els grans reis, els grans senyors, no eren de l'ús de tothom. I eren força, força avars a l'hora de repartir l'aigua, no? I llavors la gent realment passava molta set. I diu la llegenda que per aquest desert hi anava un captaire, que portava dies caminant i que tenia molta set, i aquí diu que era Jesús. Jo això no hi era, no t'ho sé dir, però bueno... Total, aquest captaire anava caminant pel desert, tenia molta set i anava demanant aigua doncs, a tothom que es podia trobar, no? I ningú li volia donar l'aigua. Fins que es va trobar amb una senyora gran, una velleta, que tenia una bota plena, és l'última que li quedava, però tot i així va decidir donar-li tota la que tenia. El captaire va beure tota l'aigua i en agraïment li va dir a la velleta: aquesta bota et donarà tota l'aigua que necessitis. Tens set? Només demana-li que et doni aigua i ella te la donarà. Però la velleta no s'ho va acabar de creure.
Desconfiada.
Perquè la història era una mica estrambòtica, no? Però sí que un dia que tenia molta, 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 molta set, va anar en aquella bota que li havia quedat buida i va dir: bota, sisplau, que em donaries aigua. I la bota va començar a rajar i a rajar i a rajar i a rajar i se li va inundar l'habitació i se li va inundar la casa i a poc a poc s'anava inundant el poble. La velleta va haver de pujar dalt d'un turó per refugiar-se d'aquesta gran inundació. I aquest turó es va acabar convertint en una illa i així es va acabar formant el mar que va inundar gran part de la terra. I diuen que aquesta bota segueix rajant i que mentre segueixi rajant seguirem tenint aigua al mar.
És a dir, ens acabes d'explicar l'origen del mar a la primera de canvi?
Sí, he pensat, ostres, el primer dia, no? Ja que almenys això és el que s'explicava aquí.
Val.
Hi ha altres cultures que tenen altres llegendes, no, de la creació del mar.
És boníssima la història. D'on l'has treta?
Doncs jo aquesta història la vaig trobar... A Catalunya hi ha hagut gent que ha recollit moltes històries de les que s'expliquen de manera oral, i aquesta llegenda la vaig trobar precisament en un llibre que es diu Mitologia del mar, que és de Joan Amades, que és un dels grans folcloristes que hem tingut en aquest país, i és la que recull ell com a... que s'explicava com a creació del mar.
Si tu agafes, te'n vas a l'Amades, recuperes una història, i llavors, a partir d'aquí... en el cas del mar amb nosaltres o en altres casos, fas la il·lustració d'aquesta història? Quina és la metodologia de treball?
Jo el que acostumo a fer és jo sempre he sigut força consumidora de fantasia, no? Allò del folclore d'altres cultures, perquè al final tota la fantasia està basada en el folclore d'altres cultures, no? I penso que hi ha cultures que han sabut donar-li un aspecte molt atractiu, de manera visual, que a nosaltres ens ha sigut molt fàcil de rebre i que, per tant, se'ns ha quedat a la retina, no? Perquè no, nosaltres no hem llegit mai sobre mitologia celta, i tot i així tenim molt en ment doncs com són els seus fullets, com van vestits, què fan, quins oficis tenen, fins i tot, no? Perquè estem cansats de veure... fullets fent sabates.
Sí.
I això és una cosa de la seva cultura, no? I el que intento fer és una mica el mateix. És a base de llegir diverses coses, a vegades no és només una sola llegenda, sinó que d'haver llegit moltes coses és intentar trobar aquests punts en comú que al final creen aquest imaginari visual que ens és fàcil de reconèixer i que el retenim fàcilment i el reconeixem com a nostre, no?
La il·lustració d'una llegenda o la il·lustració d'un personatge de llegenda es fa en base al que tu creus que ha de ser o es fa en base a tota aquesta investigació que ara ens deies i que al final t'acaba generant una imatge que és la que al final acabes transmetent a través del dibuix?
Jo intento ser força curosa a l'hora de triar com faria un dibuix. Intento... tenir un punt de rigor històric a vegades, no? Quan són llegendes, per exemple, que són clarament d'una època medieval, doncs intento no anar-me'n a la cosa més hollywoodiense perquè ens entenguem, sinó anar a buscar una mica com vestia aquesta gent i com, perquè al final també, si vull dedicar-me a recuperar a folclore, és tonteria que estigui malmetent coses que ja s'han recuperat, no? Com la vestimenta o certs aspectes. El que passa amb les llegendes més fantàstiques és que un personatge que aquí expliquem d'una manera, a Olot l'expliquen d'una molt diferent i al Pirineu l'expliquen d'una altra molt diferent, no? I a vegades sí que costa trobar aquests elements en comú, llavors sí que normalment optes per la part més atractiva, la part que s'assembla més a aquest Hollywood, aquesta cosa que de seguida ens atrau. I si no, sempre està bé poder fer les diferenciacions, no?
Mira, ara m'ha fet venir al cap una figura i em va molt bé per preguntar-t'ho, que ara que nomenaves Hollywood, ¿vale? La figura del pirata sempre ha estat una figura temible, no? Els pirates eren aquests tios que anaven pel mar robant i violant i malmetent i fent totes aquestes coses, i per tant la figura del pirata era una figura molt, molt lligada a la por i al temor. Fins que va venir Disney, no? I va fer l'Sparrow, i aleshores ha transformat, sobretot, ja no dic a nivell social general, però sí per una franja d'edat molt concreta, la figura del pirata temible i temut per un tio excèntric, un tant divertit, amable, fugisser. A tu, com a il·lustradora, no et dic si et condiciona, però notes que d'alguna manera et fa canviar la feina o no?
Jo penso que sempre que es fa una interpretació d'un personatge o d'una cosa del passat o inclús de l'imaginari, sempre hi ha una part que li posa la persona que ho està interpretant, no? De la mateixa manera que aquesta imatge que ens arriba dels pirates tan cruel, tan cruenta i tal, ens l'està fent el bàndol, diguéssim, que anava a comerciar al mar i que, per tant, se'ls trobava com a grans repressors, no? Probablement, si parlessis entre ells, si parlessis amb pirates, et dirien que, al contrari, que eren gent molt més democràtica, molt més, que només robaven a la gent que havia aconseguit per mitjans poc lícits, no? És a dir, aquesta, no sé com dir-ho, aquesta concepció sempre passa una traducció de la persona qui ho fa, no? I jo crec que és important que passi així. Per tant, per exemple, avui en dia ens passa molt amb les bruixes. Tot el que s'explica de bruixes s'explica des d'una vessant molt feminista. Fa 50 anys era dolent, però avui se'ns explica des d'una altra banda.
Laia, serà un plaer estar amb tu cíclicament, un cop al mes, i poder anar fent aquestes il·lustracions i aquests dibuixos i coneixent aquestes figures. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. És la Laia Valdevell, ella és il·lustradora i la trobareu a laiavaldevell.com.
El preu del peix.
I abans d'arribar al final del programa, com sempre, ens agrada conèixer quin preu s'ha venut el peix avui a una de les llotges del nostre país. Avui ens n'anem cap a Tarragona, en concret a on, Andrés?
Comencem la secció del preu del peix per veure com està aquest preu i ho fem en companyia de la gerent de la confraria de pescadors de Cambrils, amb Clàudia Masdeu. Clàudia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal tot? Com va tot per allà, per Cambrils?
Doncs bé, com sempre, mogudet amb peix, intentant detallar els bons i els mals temps, així que bé, sempre anem entretinguts.
Com ha anat el dia d'avui?
Doncs avui ha sigut tranquil·let, la veritat. La setmana passada la vam tenir una mica mogudeta, vam tenir una miqueta de mal temps, bueno, ja ho sabeu, i mala mar, però bueno, aquesta setmana ens ha donat una miqueta de tregua i això ha ajudat a portar una miqueta més de quantitat de peix i que treballin amb més tranquil·litat.
Quines espècies s'han pogut pescar també?
Doncs mira, el que anem traient amb més quantitat, estem parlant del moll i el lluç. Portava un temps que havia afluixat una miqueta i sobretot en el cas del moll, i un altre cop estem arrencant, i amb el calamar també. Et podria dir que el lluç ha baixat un pèl, s'ha notat aquest canvi de final d'estiu i ara anem al voltant dels 6 euros el quilo. El moll també al voltant dels 4, i després doncs espècies com el calamar o el rac s'estan mantenint al voltant dels 12 euros el quilo.
Aquest canvi d'estació, per què es nota aquest canvi d'estació? En què es veu això en el mar? En què es tradueix? Que està més freda l'aigua? Que hi ha més corrent?
Sí, exacte. Per una banda, en el tema del preu ens afecta doncs, bueno, doncs aquesta tornada a la rutina, no?, de tots. Ens afecta també la finalització de vedes a certes zones que fan que bueno, doncs hi hagi més demanda en les confraries de la província de Tarragona. I després, en el fet del canvi de quantitat de pesca, ens afecta el tema del temps. De vegades doncs, el fet de que augmentin les temperatures dificulta una miqueta més el desenvolupament, depèn de quines espècies. La mala mar o les corrents de fons també afecten a que tinguin més facilitat o menys a l'hora de pescar. Llavors, doncs, bueno, són tots aquests detalls que al final és evident, no?, que en èpoques de mal temps se'ls complica la situació, i quan la situació es calma un altre cop, quan el clima es calma, doncs el peix queda una mica, diguéssim, fora de lloc, i és l'hora en què els pescadors doncs tenen més agilitat i més facilitat per pescar major quantitat d'espècies.
Amb tot, deies que sí que heu capturat més calamars.
Sí. Està tornant a pujar, sí que hi ha hagut un canvi. Clar, evidentment, hi ha un canvi en el preu, també es nota, no només per l'època de l'any, com et comentava abans, sinó també perquè és evident que quan hi ha menor quantitat, menor oferta i la demanda és igual o major, el preu acaba augmentant o baixant depenent de la situació. Aquest fet fa que augmentem els quilos, per tant, doncs, espècies com el lluç i el moll hagin baixat de preu, i el calamar, doncs, com la seva demanda ha continuat augmentant, s'ha pogut quedar més estable. I després tenim espècies també doncs, com la gamba, el calamanxí o el llagostí, que són espècies que és bona època per la seva captura i, a més, doncs, sempre mantenen el seu valor. Estem parlant d'això, de la gamba uns 25 euros, el calamanxí i el llagostí al voltant dels 30, o inclús el llenguado. Són espècies de molt de valor, bueno, molt preuades pel consumidor final i que, per tant, el seu preu acostuma a mantenir-se.
Ara demanen aquestes espècies als restaurants, les gambes, els llagostins...
Clar. Són espècies que, bueno, que sí que és veritat que hi ha un canvi a l'hora de dir, doncs, bueno, tots tornem a la rutina, i, però sí que és veritat que és una espècie que, per molt que hi hagi menys moviment turístic, per dir-ho d'alguna manera, o hostaler, sí que és veritat que la seva demanda sempre és estable, i l'oferta pot arribar a variar, però bueno, acostuma a ser estable, també. Per tant, és un preu que sempre es manté a l'alça.
Clar, potser ara hi ha menys turistes, no?, acabat d'alguna manera aquesta temporada turística, però també les botigues i els restaurants continuen comprant,
clar,
no?
I a tots ens agrada gaudir un dia que anem a menjar fora. No ens enganyem, no?
Exacte, exacte. Clàudia, volia preguntar també sobre el preu de la llum. Com afecta també això en la subhasta?
Bé, això afecta directament a la pròpia confraria. És a dir, hi ha hagut un gran augment del cost de l'electricitat, i això doncs obliga a prendre noves estratègies. En el cas de Cambrils, estem a l'espera que en els propers mesos Ports de la Generalitat faci la instal·lació de plaques solars, que això ens ajudarà moltíssim. Però sí que és cert que des de principis d'estiu cap aquí hem hagut de fer adaptacions. El canvi ha sigut important, molt important.
Una mica també amb la benzina, no? La setmana passada també arribàvem a màxims, almenys pels usuaris de carrer, no del mar. Això també té afectació?
Sí, això té afectació, i les grans afectades són les embarcacions més grosses, que tenen una despesa molt major del gasoil. I al final, moltes vegades els propis pescadors ho diuen: si el preu del gasoil es manté, podem pescar més o menys quantitat, podem vendre més o menys car, però ens podem anar pagant les despeses i mantenir-nos. Però aquestes embarcacions grosses, com et dic, en el moment en què augmenta d'aquesta manera el preu del gasoil, es veuen molt més limitades i amb molta més necessitat de poder pescar i vendre bé el peix.
Veurem com evolucionen aquests preus, el preu de la benzina, el preu de la llum, tot plegat, per veure també com es comporta la meteorologia per poder capturar doncs més o menys. Fins aquí, Clàudia, aquesta secció. Et volem agrair, com sempre, aquesta atenció. La gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu. Mil gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans d'acabar, una mala notícia. Salvament Marítim ha rescatat 11 cossos sense vida de persones a l'illa de Cabrera, les Illes Balears. En les darreres setmanes s'intensifica l'arribada de pasteres i hi ha un temporal important. Seguirem aquesta notícia, demà us l'ampliarem. Fins demà.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Fidel a les petites coses, no t'has donat volar sobre el callat abisme pel fràgil pont suspès del cànon i la saja. L'incert boirós camí d'aquesta a l'altra vora, caduques flors al prat, un raig de sol efímer, són ara talismans que tu transfiguren. Les portes del ponent de bat a bat se t'obren per elles riu amunt cap a les deus penetres. Indah indesxifrables són els signes que il·luminen el cant humil, però sovint els interpreta. El cant humil, però sovint els interpreta.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.